L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més. Molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, si esteu a aquesta hora sintonitzant una de les emissores municipals associades a Mute. Temps d'actualitat i d'informació que un dia més s'encarrega de presentar-vos qui us parla, Domènec Ramal. Temps que, com cada dia, obrim també avui, dimarts 25 de febrer, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que s'ha sumat al recurs al Tribunal Constitucional contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Estat. Seguirem parlant del plenari de l'Ajuntament d'Amposta, que ha aprovat el subvencionar el pagament de les plusvàlues a les famílies desnonades de la població. El Consell Comarcal del Baix Ebre blinda el servei d'ajuda a domicili amb el menor cost per hora per als ajuntaments. Avui també destacarem que la Generalitat de Catalunya ha encetat una campanya per mesurar els camps electromagnètics del territori, les Terres de l'Ebre, una campanya que posteriorment s'estendrà a tot l'àmbit català. Seguirem amb més qüestions. Els serveis d'urgències de la Clínica Terres de l'Ebre estan entre els més ben valorats de Catalunya pels seus usuaris. I en clau d'agenda destacarem propostes com el seminari sobre l'elogi del fracàs, que per demà dimecres s'ha organitzat a Tortosa. Parlarem de l'acte informatiu que la Plataforma en Defensa de l'Ebre organitza divendres que ve a Amposta. I també ens farem ressò del cicle de xerrades que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat conjuntament amb l'Institut del Municipi, un cicle de xerrades sobre la sexualitat i les malalties de transmissió sexual. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també qüestions esportives. D'una banda, passant balanç a la cursa del descens de muntanya que, organitzada per la Unió Ciclista Santa Bàrbara, a Godall, el passat cap de setmana va batre rècords. Destacarem també que un jove pilot motociclista d'Alcanar, Marc Alcova, ha estat invitat a córrer la Copa Honda CBR 500 centímetres cúbics de l'European Junior Cup, en una prova que es disputarà al circuit Motorland d'Alcanyís, Aragó. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem parlant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que se suma al recurs al Tribunal Constitucional contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Estat. Aquest recurs l'han presentat diversos ajuntaments al Tribunal Constitucional, al·legant que aquesta nova llei modifica la Llei de Bases de Règim Local i la Llei d'Hisendes Locals i, per tant, vulnera la sobirania municipal. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Estat, que va ser publicada al BOE el 30 de desembre del 2014, especifica a grans trets que els ajuntaments només podran oferir els serveis que puguin assumir i que, per tant, siguin estrictament de les seves competències. Per tant, quedarien fora serveis com les llars d'infants, escoles de música, serveis de comunicació, promoció turística, si econòmicament aquell ajuntament no ho pot sustentar, no són sostenibles. Així, a la llei estatal es proposa que en aquests casos alguns serveis doncs els assumeixin organismes supramunicipals, com per exemple les diputacions. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar considera que aquesta llei amputa l'autonomia local i per aquest motiu s'ha sumat al recurs que han presentat diversos ajuntaments al Tribunal Constitucional al·legant que aquesta nova llei modifica la Llei de Bases de Règim Local i la Llei d'Hisendes Locals i que, per tant, es vulnera la sobirania local. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja ha fet el que li tocava, va aprovar amb comissió de govern la setmana passada el recurs que es presentarà al Tribunal Constitucional perquè l'Ajuntament de cara a l'Estat no se li pugui, a partir d'aquesta llei doncs, i modificant la Llei de Bases de Règim Local i d'Hisendes Locals, que no se li pugui, diríem, retallar, que no se li pugui vulnerar, que no se li pugui amputar les seves competències, la seva autonomia local com a ajuntament. Som un ajuntament que, a més, i ara potser es començarà a veure i sortirà la llum, estem prestant molts serveis, més serveis que altres ajuntaments similars, i això és important, ho dic per un tema de comparativa.
I és que l'anterior llei de bases de règim local mantenia que els municipis podien assumir qualsevol servei que redundés en els beneficis dels seus ciutadans.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim amb més temes d'actualitat, continuem en crònica municipalista i per fer-ho anem a la capital del Montsià. Amposta, que en sessió plenària ha aprovat de subvencionar el pagament de les plusvàlues a les famílies que hagin sofert un desnonament a la població. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, el ple de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar ahir en el seu ple ordinari subvencionar el pagament de les plusvàlues a les famílies desnonades a la ciutat. Concretament, es va aprovar per unanimitat la convocatòria del 2014 per l'atorgament de les subvencions destinades a sufragar les despeses derivades de les transmissions de l'habitatge habitual per execució d'hipoteca no assumibles per les parts, per les persones, en definitiva, o famílies obligades a tindre-ho que pagar. En total es posaran a disposició dels ciutadans 15.000 euros per fer front a aquesta problemàtica que afecta a molts ciutadans i ciutadanes, tal com explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
És, per una banda, l'aprovació de les subvencions de l'any 2014 per a aquelles persones que han de pagar una plusvàlua i que estan sent objecte d'una dació per pagament o un embargament de la seva habitatge habitual, i l'Ajuntament d'Amposta en aquest sentit ja l'any passat va demostrar, i aquest any ho tornem a fer, una especial sensibilitat per a aquestes famílies que ho estan passant malament i per tant bonifiquem, subvencionem totalment la plusvàlua d'aquestes persones.
L'Ajuntament també va aprovar l'adhesió al recurs que volen presentar els ajuntaments contra l'Estat davant el Tribunal Constitucional contra la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que deixa els ajuntaments sense potestat en diferents serveis que actualment presta. També en l'apartat de mocions es va aprovar per unanimitat una proposta dels socialistes a favor de la contenció del preu del consum elèctric domèstic i també una d'Esquerra Republicana per demanar que tots els exàmens de l'Institut Obert de Catalunya es puguen fer a Amposta.
Gràcies, Manel, i no deixem de parlar de qüestions que d'una o altra manera afecten les persones i l'atenció, en este cas dels serveis socials. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la seva sessió ordinària corresponent al mes de febrer, ha aprovat per unanimitat la renovació del conveni del servei d'ajuda a domicili i la liquidació econòmica del 2013 del mateix servei. El servei d'ajuda a domicili dona compliment a les necessitats de moltes persones dependents de la comarca i de mobilitat reduïda. És per aquest motiu que el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que aquest és un servei essencial i de primer ordre que mereix una atenció especial per tal de millorar la qualitat del servei i disminuir així el seu cost. Lluís Soler, president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
En tot cas, un servei que és de primer ordre, un servei essencial per a donar compliment a les necessitats de moltes persones dependents, moltes persones amb mobilitat reduïda, moltes persones que necessiten, molta gent gran, que necessiten una cura a la seva llar i que, en aquest cas, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre, reben aquest servei, aquesta prestació de servei social de primer ordre, com dic, com és el tema de l'atenció domiciliària. Durant l'any 2013 s'han prestat 30.000 hores, 30.000 hores, de servei en un cost total de pràcticament uns al voltant d'uns 550.000 euros en la previsió també per a l'any 2014, i això està coparticipat una part important pel Departament de Benestar i Família, pel Consell Comarcal del Baix Ebre, pels propis ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, que donen també una aportació important, i una petita coparticipació dels usuaris. En tot cas, la coparticipació dels ajuntaments, que és la que avui hem liquidat, és molt menor que en els últims anys, i en un moment d'adversitat econòmica, en un moment que hem blindat aquest servei social de primer ordre, podem dir que hem tancat en la coparticipació dels ajuntaments en preu per hora més baixa des de l'any 97. Per tant, és una aposta important la introspecció en cadascun dels serveis comarcals per a reduir costos, però per a la vegada millorar la qualitat i la destinació als propis usuaris.
Tal com el president del Consell Comarcal comentava, en el transcurs de l'any passat en total es van realitzar més de 30.500 hores de servei als diferents municipis de la comarca amb un cost total de 530.000 euros. El cost és sufragat pel Departament de Benestar Social i Família, pel Consell Comarcal del Baix Ebre, pels ajuntaments, i també una aportació reduïda va a càrrec dels usuaris en funció de la seva renda i estalvi. La participació dels ajuntaments, en base al preu per hora liquidada, és la menor dels últims anys. Aquest fet ha estat causat, segons el president, per una gestió acurada dels recursos. La sessió plenària comarcal va servir també per aprovar per unanimitat la sol·licitud d'acollida a l'ordre de turisme que revertix part dels ingressos de la taxa turística a inversions d'àmbit turístic al territori català. La gestió s'ha realitzat de manera coordinada amb la resta de consells comarcals del territori i ha estat presentada formalment i de manera unitària des del Consell Comarcal del Baix Ebre. En aquest sentit, per a la comarca s'han demanat actuacions per accions compreses en l'àmbit de la Via Verda i també del GR92 al seu pas pels municipis de l'Ametlla de Mar, el Perelló i l'Ampolla. Per últim, dir també que el plenari comarcal va aprovar amb els vots favorables de Convergència, Esquerra i dos consellers del PSC una moció en suport de la proposició de llei orgànica de la Generalitat de Catalunya aprovada el 16 de gener de 2014 per autoritzar, convocar i celebrar una consulta sobre el futur polític de Catalunya. D'aquesta manera, l'ens comarcal del Baix Ebre mostra el seu recolzament a que aquesta proposició sigui presentada a la mesa del Congrés dels Diputats. D'altra banda, i encara amb el Consell Comarcal del Baix Ebre com a protagonista de l'actualitat, hem de destacar també que aquesta setmana ha començat el tercer grup de formació de l'Aula Activa, al Consell del Baix Ebre, un programa d'inserció laboral que permet que els usuaris augmenten les possibilitats d'èxit en la seva recerca de feina. Aquest tercer grup està format per 16 alumnes que, en el transcurs de 50 hores, optimitzaran i ampliaran les seves oportunitats d'accés al mercat de treball mitjançant estratègies de busca intensiva a través dels recursos TIC. Per aconseguir aquest objectiu, el servei compta amb dos professionals que aporten una atenció personalitzada i promouen la col·laboració i la generació d'idees i iniciatives entre els propis participants. L'aula activa s'adreça a demandants d'ocupació, aturats o treballadors que volen millorar la situació laboral i que estan inscrits a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta posada en funcionament d'una aula intensiva de recerca de feina està finançada amb fons propis del Consell Comarcal del Baix Ebre, gràcies a una gestió acurada durant tot l'any 2013, i compta també amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu Emute.
Continuem parlant ara de la Generalitat de Catalunya, que ha iniciat a les Terres de l'Ebre una campanya pionera a Europa per mesurar els nivells de camps electromagnètics generats per totes les antenes de telecomunicacions emplaçades fora dels nuclis de pobles i ciutats, com ara carreteres, boscos, turons o espais protegits. També es detecten els nivells de soroll que produeixen les infraestructures associades als equips de radiocomunicació, com els generadors elèctrics i els aparells de refrigeració. Entre enguany i principis del que ve, es preveu comprovar el conjunt de Catalunya al voltant d'unes 2.000 infraestructures que suporten majoritàriament serveis de televisió, ràdio, telefonia mòbil i banda ampla sense fil. La informació obtinguda ja es pot consultar a través de la pàgina web de la governança en radioelèctrica. La campanya, liderada per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació, s'enmarca dins del projecte Governança Radioelèctrica, projecte cofinançat per la Unió Europea a través d'un projecte LIFE. Amb l'augment dels punts de mesura fora dels nuclis habitats, es podrà disposar de dades representatives dels nivells del camp electromagnètic en diferents punts del territori. Treballs de camp realitzats prèviament permeten afirmar que la pràctica totalitat de les instal·lacions emet per sota del que estableix la normativa. Ara, però, es farà la comprovació punt per punt, fent especial èmfasi en llocs sensibles i de pública concurrència al voltant d'aquests emplaçaments, com són els propers a zones d'excursió o ermites. Per poder-les obtenir, s'ha comptat amb la col·laboració del cos d'agents rurals, ja que els seus membres, gràcies als mitjans de què disposen i al seu coneixement del territori, poden realitzar els mesuraments en indrets que sovint es troben en zones de difícil accés. Els agents, que han rebut formació prèvia en la matèria, disposen de 3 equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic de banda ampla, de radiofreqüència i de 3 sonòmetres. La campanya ha començat a les Terres de l'Ebre. Posteriorment, les mesures s'aniran realitzant per la resta de comarques catalanes. I passem a parlar ara de qüestions de l'àmbit sanitari. El servei d'urgències de la Clínica Terres de l'Ebre està entre els més ben valorats de Catalunya pels seus usuaris. Així ho confirma l'enquesta que el CatSalut fa anualment entre els hospitals catalans. La Clínica Terres de l'Ebre ha quedat més ben posicionada que la mitjana dels centres catalans en tots i cadascun dels 31 ítems valorats pels usuaris. Aquests ítems inclouen comoditat i condicions, temps d'espera i de visita, tracte personal dels professionals, informació rebuda pels usuaris i els familiars, intimitat, organització i resolució del problema. El centre ha obtingut una valoració igual a la màxima observada de Catalunya en comoditat de la sala d'espera, 89,2% i 68,9% per a la resta de Catalunya, 89,2% per a la Clínica Terres de l'Ebre, comoditat del lloc de visita, 94,8% davant del 83% de mitjana, i informació que necessita de la malaltia, 98,9% davant del 92,7% de mitjana, i del perquè de l'ingrés, si era el cas, 100% de satisfacció davant del 94,8%. El temps total a urgències, 85,6% davant del 61,6% de mitjana, i la predisposició a tornar, 84,5% davant del 83% de l'àmbit en general. En els casos de temps d'espera fins a veure el metge, 85,9% davant del 62% de mitjana, comoditat a la sala d'espera, 89,2% davant del 68%, i el temps total a urgències, 85,6% davant del 61,6% de mitjana. El resultat de l'enquesta supera pràcticament en tots els barems la mitjana catalana per més de 20 punts de diferència en el percentatge de satisfacció. Entre altres ítems, amb resultat estadísticament significatiu superior a la mitjana catalana, hi trobem també l'organització del servei d'urgències, les condicions del lloc on el pacient va ser atès, la comoditat de les lliteres, la possibilitat d'estar amb els acompanyants i si es va rebre la informació que es necessitava de la malaltia. La valoració global dels usuaris del servei d'urgències de la Clínica Terres de l'Ebre és del 8,09 sobre 10, sent la mitjana dels hospitals catalans del 7,64, i un 84,5% dels usuaris tornaria en aquest servei d'urgències, sent la mitjana catalana, com dèiem, del 83%. Recordem, la Clínica Terres de l'Ebre es va incorporar al grup Sagessa el gener del 2013.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació i abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem algunes propostes i notes d'agenda. La primera d'elles prevista per demà dimecres. La Universitat Oberta de Catalunya, la UOC i l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre han organitzat una jornada de l'elogi del fracàs, com dèiem, per demà dimecres, a l'Escorxador de Tortosa. L'objectiu és el de transmetre la valorització del fracàs com un instrument molt útil per a l'emprenedoria i la gestió i direcció d'empreses. La professora de la Universitat Oberta de Catalunya, Marta Saragossa, farà una introducció filosòfica a la idea del fracàs i el director de la UOC Business School, Joan Torrent, serà l'encarregat de conduir una taula rodona on diferents empresaris de les Terres de l'Ebre explicaran les raons de la fallida d'alguns dels seus projectes i les lliçons que n'han extret amb vista amb futures experiències. Seguint a ritme de propostes d'agenda, hem de fer esment també d'aquest acte informatiu que, sota el títol El nou pla de Conca de l'Ebre, ha organitzat la Plataforma en Defensa de l'Ebre per al proper divendres 28 de febrer a partir de les 8 de la tarda a l'edifici Terres de l'Ebre, situat al carrer Prim número 94 d'Amposta. I per últim, per tancar aquest bloc dedicat a les propostes d'agenda, hem de destacar també que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat, conjuntament amb el Departament de Ciències de l'IES Sol de Riu del municipi, un cicle de 3 sessions d'activitats i xerrades en matèria de sexualitat. La idea va sorgir amb l'objectiu d'enfortir els llaços entre el punt jove, el punt d'informació juvenil Les Gambi d'Alcanar, i l'Institut Sol de Riu, fent arribar la informació al lloc habitual dels joves, fent prevenció en matèria de sexualitat i també donant resposta a necessitats detectades entre el professorat del centre educatiu. La idea no estava completa fins que 2 joves canareus es van oferir voluntàriament per fer aquestes activitats a l'institut. Aquests 2 joves són exalumnes del mateix IES Sol de Riu de la promoció de batxillerat del curs 2004-2006 i volien compartir els seus coneixements amb els joves de la població. Ells són Ferran Borràs Granyana, graduat en biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili i especialitzat en la SIDA, actualment cursant un màster en investigació de la SIDA i treballant a l'Institut d'Investigació de la SIDA Iris Caixa a Barcelona, i Judit Labèrnia Reverter, llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona, va cursar un Sèneca a Salamanca i allà va cursar també la formació en sexualitat. El cicle de sessions estan enfocades per als alumnes de tercer i quart d'ESO i inclou una sessió dinàmica i participativa sobre les malalties de transmissió sexual i sexualitat jove dirigides per Judit Labèrnia, que estarà acompanyada per Marc Puigmartí, companya seva de la Universitat de Barcelona, màster de teràpia sexual i de parella. La segona sessió inclourà una xerrada presentació sobre la SIDA com a malaltia de transmissió sexual i també la part més científica del virus, una sessió que serà dirigida per Ferran Borràs. I la tercera i última de les sessions tindrà com a protagonista el Trivial de la SIDA, un joc sobre la sexualitat jove i aquesta malaltia, la SIDA, dirigit en este cas per la tècnica de joventut de l'Ajuntament d'Alcanar.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 0012. 977 45 0012. O escriure a cultura@l'aldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també qüestions esportives. D'una banda, per passar balanç a la 6a edició del DH Godall, una edició enguany que ha estat de rècords. A la cursa del descens de muntanya que organitza la Unió Ciclista Santa Bàrbara al circuit de Godall, enguany es va batre el rècord de participants i es va baixar també en 6 segons el millor temps fins ara de la competició. El canari Edgar Carballo va ser el guanyador absolut de la prova, i així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat cap de setmana, com ja vam informar, es va dur a terme la competició ciclista de descens de muntanya que organitza la Unió Ciclista Santa Bàrbara al circuit de la Serra de Godall. Ximo Bel, secretari portador de l'entitat deia sentir-se satisfet pel resultat de la competició, tant des de la vessant esportiva com organitzativa. Amb el ressò que té la competició, cada any s'intenta millorar i la recompensa és que els participants queden contents, com així ens ho han fet saber, deia Abel.
Pues molt satisfets, perquè després de treball pues és una manera de la recompensa de tot el treball fet. Modestament, any a any anem aprenent, és el sisè any, pues cada any intentem fer-ho millor, la gent, els participants en si, pues queden molt contents de nosaltres, però de la manera que es tractem, de la manera que ho tenim tot muntat, i la veritat, estem satisfets de la resposta que anem tenint any a any.
En quant a la competició d'enguany, amb 253 corredors inscrits, es va batre el rècord de participació de la cursa, tot i que finalment, per problemes mecànics o per petits accidents durant els entrenaments, alguns es van tenir que retirar i solament 238 van poder acabar participant almenys a una de les dues mànegues de la prova.
Se van apuntar 250 persones. Ahir van participar, van córrer 238, perquè 12 o es van retirar per problemes mecànics o per algun accident que van tindre, luxacions de clavícules, trencades de braç, que van haver algun. I en resumides comptes van sortir 238.
El guanyador absolut de la competició va ser el canari resident a Barcelona, Edgar Carballo, de l'equip Badevicis, amb un temps de 2 minuts i 10 segons, millorant en 6 segons el recurs seguit de Jorge García, de l'equip Ciclos Domingo, a 1 segon, i de Pol Romero, de l'equip Intense GoPro, a 4 segons de diferència del primer. Els corredors van acudir procedents de diverses comunitats autònomes i tant el dissabte als entrenaments com el diumenge a la competició es va respirar un gran ambient. Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara es volia agrair el suport dels ajuntaments de Santa Bàrbara i Godall i també dels patrocinadors i tota la gent que, de manera desinteressada, els va ajudar a aconseguir que aquest 6è de Godall hagi estat un èxit.
Gràcies, Josep. I encara comentant actualitat esportiva, hem de fer esment també de la bona progressió d'un jove pilot d'Alcanar. El pilot del Motoclub Roquetes, Marc Alcoba, que ha estat invitat per l'equip Honda Espanya per prendre part com a wildcard, com a invitació, en este cas a l'European Junior Cup de 500 centímetres cúbics, que es disputarà al circuit Motorland d'Aragó, al Canyís, el proper 13 d'abril. El jove canareu ha estat invitat com a premi al seu recent títol de campió de la Copa CBR 250 amb tan sols 12 anys d'edat. La Copa d'Europa Júnior és la porta d'entrada al Mundial de Superbikes i en ella hi competeixen les més fermes promeses en alguns dels circuits més emblemàtics i espectaculars d'Europa.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671-108-948 o al 633-628-212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Núvols baixos, bandes de núvols que ens van creuant, sobretot a la façana litoral, cap a la Catalunya central, però amb força clarianes ja cap a Ponent, cap a les comarques de Tarragona i també en alguns punts de les comarques gironines. Per tant, el sol que s'anirà imposant i a la tarda les temperatures amb tendència a pujar una miqueta. Vents una miqueta ponentats, agarbinats, sobretot cap a la Costa Brava, temperatures que podran tocar aquests 18-19, fins i tot 20 graus. I a darrera hora no es descarta ja alguna gota cap a la cara nord del Pirineu, cota de neu baixant fins als 1.100 metres. Núvols alts i prims cap al País Valencià i demà, com dèiem, un temps una miqueta més insegur, però sobretot a la tarda. Al matí encara amb sol, a la tarda ruixats cap a les comarques del nord i nord-est. Dijous més estones de sol i un altre front més actiu que arribarà divendres. Fins ara.
Mirant cap al cel, com habitualment se sol dir, fent una ullada a la previsió meteorològica, un dia més arribem a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui dimarts 25 de febrer, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, acabeu de passar una molt bona tarda, nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, passeu bé.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.